Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Són les 9 i 4 minuts de la nit d'aquest dilluns 14 d'octubre. Els amics del Tujugues acaben de marxar. Comença una nova edició de l'Anem a la muntanya. Esperem que gaudiu d'aquests 56 minuts que queden de programa. No desconnecteu de la única i la millor emissora de Sant Feliu de Codines. Continua... Això sí, única i... Clar,
no podem escollir, eh?
Sens dubte és la millor.
No hi ha competència, tu.
No, perquè els components s'ho val, eh?
Va, és l'única i la millor, sense cap mena de dubtes, del nostre poble. Continua aquí la programació de qualitat des de l'estudi d'Ona Codinenca. Ens acostem perillosament a la Castanyada. Ja la tenim gairebé a tocar. I atenció, perquè després la Castanyada sí que s'accelera tot, cap al Nadal, eh? Jo avui... Avui tenia festa, avui he tingut festa. Això... Estic super...
Remarcable, remarcable.
Sí, sí, estic...
Inspirat.
Estic...
super inspirat.
Segur que he fet bastanta enveja a molta gent, perquè fer festa... vosaltres no, que feu festa gairebé
sí,
cada dia.
Sempre.
Però s'està bé, eh? Quan
aquí som... només m'has fet enveja a mi,
quan
i al
les...
Pau.
Al Pau també. Quan el despertador no sona, ostres, canvia bastant tot, eh? Canvia bastant.
Què fas? El pares i et tombes.
No, no, si no ha sonat avui, no? No he treballat, no ha sonat. Quan el despertador no sona, crec que fa bastanta enveja a la gent. I he anat al supermercat. Al supermercat he vist si hi ha algun polvoron, alguns torrons. Per tant, la cosa comença a fer ja xup-xup d'ambient de prenadal. Però que no fa xup-xup, sinó que està tot ja ben cuit i a punt per servir, és el programa que tenim avui d'Anem a la muntanya. Tenim les seccions habituals de tota la gent aquí davant dels micros verds d'Ona Codinenca i també les persones que entrevistarem avui cap a les 9:25, no, Pep? Més o menys 9:25, 9:30,
sí,
més o menys.
Més o menys.
Aquella hora començarà l'entrevista central del programa d'avui. Avui les persones que entrevistem estan aquí a l'estudi 1, ens fa... sempre més il·lusió.
Molta il·lusió.
Ens fa més il·lusió sempre que la gent vingui aquí a l'estudi. Òbviament, per telèfon també ens agrada moltíssim i és molt d'agrair la gent que a les 9 de la nit d'un dilluns ens agafi el telèfon, però encara ens fa més il·lusió que vinguin aquí en directe a l'estudi 1 d'Ona Codinenca. Com esteu? Bé la setmana? Tot bé?
Sí, tot bé. Tot
molt bé.
Bé.
Tot bé, tot bé. Sí. Mal temps pel dimecres, però bon, què hi farem, tu?
Vaig anar a buscar bolets, Pep.
Bé, em vas trobar?
Molts.
Molts?
Sí.
A on, a Mollà?
Sí, t'ho diré, Teresa.
No, però per aquí no, per aquí no, vas anar lluny.
No, dijous vaig anar per aquí i em vaig trobar.
Pel Pinatell, Rovelló,
sí.
Barreja.
Barreja.
Podries
i dissabte vaig anar més amunt i també em vaig trobar molt.
Però em vas trobar més dissabte o dijous?
Dissabte em vaig trobar molts, més.
Jo he anat per aquí encara, eh? M'estic esperant amb una mica.
No t'esperis gaire perquè podem...
no
en trobaràs.
No en trobarà cap.
El Pep se'ls emportarà tots.
No, em pensava que no n'hi havia encara per aquí. Que...
sí, sí, però clar, ara cada cop la humitat aguanta menys si no plou.
Clar, i... clar. Però està humit el bosc, això? Està bé?
Bueno, bueno. Per allà dalt encara...
Allà, sí,
no. Que no surts de casa, noi? Tu.
És que fa dies que...
tantes festes, tantes històries, no surts de casa.
Estimo enfeinat i...
vas a caminar pel bosc.
Aquesta setmana volia fer coses pel bosc i divendres vaig sortir i es va llegar la nit i ja va, tota aquesta setmana ja vaig estar mig malalt. Ja no jo. Molt bé, què més? Teresa, què més?
Has necessitat el dilluns per recuperar-te.
Sí, sí, sí. Avui sí que estic en plena forma, però encara ho vaig patir una mica. Teresa, a punt de la nit del teu sant avui.
Sí, bueno, ja en parlarem després, però ara comencem el programa.
Celebrarem, no cal que vingui ningú més, ja som prou.
Sí. No, ja ha vingut una companya que també ho celebrarem,
avui,
totes
sí,
dues,
avui,
oi?
Avui és festa grossa, avui és festa grossa, no?
Sí, segons com tu miris, doncs sí.
Ah, festa grossa, és el preludi. La nit de Santa Teresa.
La nit de Santa Teresa.
Molt famosa, aquesta.
Famosa a bastants llocs, segurament. Perfecte, doncs alguna cosa més per començar el programa d'avui? Esteu a punt? La Teresa diu que comencem. Hem de començar, Teresa, doncs ja. Saludem primer tot a Pau Ibarz, des de la Peixera. Pau, a punt per aquesta nit de Santa Teresa?
Sí. Sí, sí, tot a punt.
A punt per la teca després?
Estómac preparat.
Bé. Això sempre està a punt, eh? Moltes gràcies per estar aquí una setmana més. Joan, l'editorial, tens a punt també?
Sí, ho tenim a punt. Parlarem avui, tornaré a continuar amb la lectura de l'article aquest de la revista Vèrtex, que parla dels 50 anys del primer 8.000 català, i continuaré explicant-lo perquè és molt interessant explicar l'aventura que van patir, que van tenir, així, doncs, i continuarem llegint una mica d'aquest article.
Perfecte, engeguem el programa d'avui amb aquesta editorial. Si us plau, Pau, la sintonia.
Doncs sí, és l'article aquest de la revista Vèrtex que està escrit per el Xavier Maduell i que parla doncs, dels 50 anys del primer 8.000 català. I la continuació de l'article és el que us explico ara, diu, en surt de mort. Diu, la via que van inaugurar els francesos l'any 1950 a la cara nord de l'Annapurna era massa exposada. Els catalans la van seguir fins al campament 2, 5.900 metres. Però allò era una ruleta russa. Uns 1.000 metres més amunt, un serac gegantí, anomenat La Falç, anava purgant cada dia gel, neu i roques quan li tocava el sol. Tot i que el campament no queia ben bé a la vertical del serac, podia veure-s'hi afectat. Potser el moment més crític de l'expedició va ser aquí, quan vam rebre l'ona expansiva d'una llau en forma de vent brutal que va desplaçar. Ens pensàvem que allò era el final. La llau en si no ens va impactar, però la van xuclar a les esquerdes de la glacera, però el vent va arrasar el campament. Arran d'això, el vam instal·lar en un lloc més protegit. Si ja no teníem clar l'Annapurna principal per la seva perillositat, aquell incident els va acabar de convèncer de desviar-se a l'esquerra cap al cim oriental. La ruta de l'Annapurna Est semblava més segura i tenia l'al·licient de culminar un pic verge. Això sí, va acabar sent més difícil, ja que presentava ressalts molt drets i glaçats entre les interminables pales de neu. El campament 3, dues petites tendes pràcticament penjades al buit, va marcar una frontera. La seva cota de 6.350 metres va ser la màxima assolida pels xerpes, però només per alguns perquè els altres estaven lesionats a causa de relliscades d'infart. No eren els millors xerpes del moment. Els més voluntariosos es van accidentar i els altres no es van poder ajudar gaire perquè no estaven preparats i van agafar por. Allò ens va fer canviar els plans, asseguren els alpinistes. L'acord inicial era que els xerpes farien suport fins als campaments alts, però dues cordades dels expedicionaris poguessin atacar el cim. Però si faltava gent a la part alta de la muntanya, volia dir que hi faltava material i menjar. Per tant, només tres dels sis alpinistes més preparats podrien optar a l'ascensió completa. En Pérez Gil, en Villena i en Martín van renunciar solidàriament perquè en Pons, l'Anglada i en Civis tinguessin opcions de combinar aquella Annapurna oriental que no els estava posant les coses fàcils. Una tempesta de neu amb electricitat estàtica crepitant sobre les barres de les motxilles de l'època va precedir l'arribada al campament 4, a 7.150 metres. Aquí van arribar els sis escaladors, però tres d'ells ho van fer només per ajudar i no s'hi van quedar a dormir. En Xavier Pérez Gil en fou un. No va poder ser present a la nostra trobada del març passat i hem contactat amb ell perquè ens parli de l'expedició. I diu, tot i algun moment angoixant, l'expedició va anar molt bé. L'havien organitzada en Pons, l'Anglada i en Civis. Eren els més experts i resultava lògic que lideressin l'atac al cim. Els altres tres volien formar el segon equip d'atac, però ens vam haver d'adaptar a la nova situació i vam fer tot el suport necessari a la primera cordada, tant a la pujada com a la baixada. En Xavi tenia llavors 26 anys, jo era el més jove del grup. M'agradava l'escalada en paret, em sortia força bé, però no havia anat més enllà dels Alps. A l'Annapurna vaig superar els 7.000 metres i m'hi vaig aclimatar perfectament. Allò va ser una descoberta total i durant els anys 80 vaig participar en altres expedicions de l'Himàlaia i el Karakorum. I fins aquí el que llegeixo avui, continuarem un altre dia que encara queda una part de l'article. I us llegiré un parell de dites que m'han passat, com sempre. Diu, l'octubre, octubret, s'endú la calor i ens porta el fred. I un altre que diu, quan a l'octubre plou, el rovelló es mou.
Gràcies per aquesta editorial, Joan. Seguim amb aquest documental, podríem dir, no?
Sí, sí, ho seguirem un altre dia. Llegir-lo tot perquè és interessant les vivències que van tenir en aquell moment, no? Fa 50 anys.
Déu-n'hi-do, eh? És que... Sí, sí. Sí, sí. Ha canviat molt, tot el sistema aquest.
I els materials.
Materials i el temps, fins i tot.
El temps, el clima. Bueno, en allà, potser, amb això del canvi climàtic, com que hi ha moltes coses que es van geleres, que es van patint i així, no sé si a vegades hi cauen coses d'aquestes.
Clar.
Canvien, potser resulta que han de passar per un altre lloc, perquè ara, doncs, per allà no pot passar, etcètera. Sí, sí, sí.
Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent un nou editorial amb el Joan Font. Passem a la colla dimecres. Cap on tenim avui, Josep, on ens portes? Bona nit.
Bona nit. Avui anirem a Vallfogona del Ripollès i farem una ruta circular pel torrent de la Masica i la Font de la Tosca.
Perfecte, doncs anem cap a Vallfogona del Ripollès amb la colla dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. A la colla del dimecres, del centre excursionista, una setmana més amb vosaltres. Tal com hem dit, farem una ruta circular per Vallfogona del Ripollès. Vallfogona del Ripollès està situada a la falda de les serres de Milany, Santa Magdalena, de Puigsac i Bellmunt, que constitueix l'espai natural més notable i representatiu del sistema transversal. Aquesta ruta comença a la petita població de Vallfogona, amb un nucli medieval documentat des de finals del segle IX. Es troba a cavall entre el Ripoll i Olot, amb una població de només 215 habitants. Sortim de Vallfogona cap al sud, direcció Castell de Milany. Davant nostre s'alça una barrera natural de muntanyes, les serres de Milany i de Santa Magdalena, que separen aquesta vall dels veïns de Santa Magdalena, de Besora i Vidrà, que es troben just a l'altre costat. Deixem les planes i comencem una suau pujada que ja no deixarem fins a completar el desnivell positiu, que és de 450 metres, que té tota la ruta. En poca estona arribem a la Font de la Tosca del Pinatà, una curiosa font que amaga en el seu interior un petit secret, la cova dels encantats o de les encantades. El carbonat de calci dissolt en l'aigua i en el pas del temps ha donat forma en aquesta singular formació de pedra o tosca de traversí. Unes escales i passarel·les amb passamans de fusta ens faciliten l'accés per a veure a prop de la font i endinsar-nos en la petita cova de les llegendes. Continuem ruta per la pista i en poca estona i en un revol del camí creuem el pont del torrent de la Masica. Uns metres endavant trobem uns cartells informatius que ens indiquen l'inici de la ruta per aquest interessant torrent. A poc d'entrar al sendera, tot tenim la sensació d'estar caminant per una ruta màgica, un entorn encantador de salts d'aigua i gorgs envoltats d'una misteriosa vegetació que recobreix els arbres. Arribem a un petit pont de fusta, anomenat La Planca, que creuem per a continuar per l'altre costat del torrent. Aquí hi ha dos camins que porten al mateix lloc. Nosaltres seguim les marques de pintura blava, segons diu el nostre GPS. Trobem petits salts d'aigua al llarg del camí fins a arribar als més importants, el Gorg de Baix, el Gorg de Dalt, els Saltants, tres cascades, més i un darrer petit salt, just al final del recorregut del torrent en els plans del Ginebrà. Descobrim molts racons plens d'encant que ens fan fer un munt de fotografies. Entrem a una pista ampla i travessem una llarga i preciosa fageda, fins a trobar a l'esquerra un sender corriol que pel mig del bosc i amb baixada ens porta a passar pel costat de la teuleria del Pinetal. És molt en bon estat. Aquest forn va funcionar possiblement fins al... No, estava funcionant probablement a finals del segle XVIII, que produïa teules i maons. Continuem endavant i seguim pel voral de la Riera per arribar al Pont Vell, un magnífic pont medieval del segle XIV, lloc per on passava l'antic camí ral que unia el castell de Can Sala amb el castell de Milany. Sortim del camí i entrem de nou al poble final d'aquest espectacular recorregut. Ha estat una caminada de 12 quilòmetres, 900 metres, un temps en moviment de 4 hores 19, un temps total de 5 hores 37, un ascens acumulat de 510 metres. Varen participar d'aquesta sortida 7 membres de la colla del dimecres. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Gràcies, Josep, per aquesta nova ruta, per el Ripollès, lloc preciós, lloc preciós.
Aquella manària més de maig, els salts d'aigua eren preciosos.
Molt.
I abundància.
Llàstima que ara podria haver mica menys d'aigua, esperem, aviam si plou aquests dies i torna l'aigua a tots els cursos fluvials de Catalunya, que la cosa està una mica fotuda. I ara passem a Josep Parés, que ja el tenim aquí, també a l'estudi de la Codinenca, i ens explicarà el programa del centre d'aquests dies.
Deixa'm el micro. Bona tarda a tothom. Veiem, per aquesta setmana tenim una coseta, bueno, molt... Hi ha el divendres i dissabte. Divendres hi ha un audiovisual, ens veu Miquel Ángel Ramos, que aquest ja és un assidu al club, perquè, oi,
sí,
Teresa...
Ja anirem parlant. El 8 de novembre ve a presentar un llibre a la Serradora.
Ah, molt bé, estupendo. Doncs ja sortirà.
Ja anirem parlant.
I aquest cop ens fa, com que va amb Gravel i en Solitari, ens farà de Manresa cap a Tor i torna per Manresa, una circular. Això és com sempre, a les 8 del vespre, al local del centre. I el dissabte hi ha una sortida als Cingles de Sant Roc. Tothom que vulgui venir heu de passar pel centre el dijous de 7 a 8 del vespre i heu de tenir la llicència o si cal us farem una... Bueno, després, per tenir una referència que diuen els Cingles de Sant Roc, que és una petita referència que he trobat, diu, els Cingles de Sant Roc és una cinglera que fa termenal entre els municipis d'Amer, que és la Selva, Sant Aniol de Finestres, que és la Garrotxa, i Sant Martí de Llémena, que és el Gironès. El punt culminant d'aquesta cinglera, de 598 metres, resta la punta al vèrtex d'aquesta falca, coincidint amb l'ermita de Sant Roc de la Barroca, construïda l'any 1447. Aquest cim està inclòs en la llista dels 100 cims de la FEC, amb el nom de Sant Roc. Vist en alçada, forma una falca de forma aguda, apuntant cap a l'est, elevada pràcticament 200 metres a la plana. Forma i separa la ria de Sant Climent, al sud, i la ria de Llémena, al nord i l'est, i acaben sent afluents del Ter per l'esquerra. De vores, tots els que estiguin demanant per caminar, doncs el dia 26, que és el dissabte següent, hi ha la caminada inaugural del sender de petit recorregut, el PR-227, que això està fet pels de l'equipatge Vigues i Riells. És una caminada quasi molt bastant gras. Hi ha un recorregut de total de 33 quilòmetres que ens serviria per començar a entrenar l'oncodines i a posar-nos a to, oi, Pep?
Sí.
I bé, bueno, de moment no hi ha res més. Esperem que donar també coneixement del dia 26, ja ho dic, caminada inaugural del sender de petit recorregut PR-227. Pep?
Molt bé, això és la programació del centre. Recordem que cada setmana dues cites, el 18 amb aquest audiovisual i el dia 19 la sortida d'aquests singles de Sant Roc, que segur que és una sortida espectacular com totes. Moltes gràcies, Josep. La setmana vinent, més informació del centre excursionista. I ara posem la sintonia de l'entrevista del programa d'avui i ja us passem, us pelarà Pep Sanz aquí en directe.
L'entrevista de la setmana.
Bé, doncs bona nit a tothom. Comencem l'entrevista. Avui ens acompanya Maria Teresa Feliu. Ja va venir en altres ocasions, ja ha vingut. Vull dir, no és la primera vegada que la tenim aquí. Gràcies per venir, Maria Teresa.
A vosaltres per convidar.
La Maria Teresa és la veguera del Vallès, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Ho he dit bé?
Sí, senyor.
La vegueria del Vallès és els vallesos o hi ha més comarques?
No, és els vallesos, els tres.
Els tres vallesos.
L'oriental, l'occidental i l'invent del Baix Vallès.
El Baix Vallès. Sí, senyora. Perquè la gent que no ho coneix, això, quins pobles formen part del Baix Vallès?
Mollet, Santa Perpètua, La Llagosta, Parets...
Perquè, clar, jo que vinc de Cau, que també hi ha vegueries i aquestes coses, es divideix, els vallesos es divideixen en moltes regions, perquè hi ha el Baix Montseny, ja. Hi ha el Baix Vallès, hi ha moltes coses. No sé si també el Baix Montseny també, o encara
també,
no.
També hi és? També.
Doncs això, ets la veguera del Vallès, que engloba tots els vallesos, els tres. Quina funció fas com a veguera?
A veure, la funció del veguer, o de la veguera, és ser, diguem-ne, el mitjà de comunicació que hi ha entre la federació i els clubs, i els clubs i la federació. O sigui, és un intercanvi d'informació. Uh-huh. Diguem-ne, la informació que normalment cada mes fem un consell on es reunim tots els veguers, la FEC ens informa de les novetats i nosaltres la transmetem als clubs. Uh-huh. Aleshores, els clubs ens diuen de les seves inquietuds vers la FEC i els hi transmetem amb ells per si entre tots tenim una més bona coordinació i millorem en la comunicació.
Perquè, per exemple, aquestes novetats o aquestes... No sé com dir-ho, però les informacions que dona la FEC a diferents clubs que els puguin afectar, com ara, quines, per exemple? Què podria sortir de la federació?
Bueno, la primera que surt cada any, i és a primer d'any, és l'augment de la llicència federativa. Uh-huh. Això sí. Vull dir, nosaltres ja anticipem que hi ha augments per diverses causes. Vull dir, una és que tenim molts accidents, uh-huh, perquè en som massa gent a la muntanya i la veritat és que alguna vegada som imprudents i això fa que les companyies asseguradores pues, ens tinguin una miqueta a l'ull posat de que s'ha de restringir una mica la despesa.
Seria...
I mirar de que hi hagi menys accidents. Aleshores s'ha fet una mica una fitxa on les persones que s'accidenten l'omplin i estadísticament sabrem quins accidents són més habituals o no amb els senderistes, uh-huh, i amb els muntanyers.
Perquè també molta gent es pot pensar que els accidents de muntanya són t'has trencat un braç, has caigut, has anat amb mal equipat, que això sí, n'hi ha uns quants.
D'aquests no els habituals.
Però també n'hi ha, i ara a la tardor, molts voletaires perduts, també n'hi ha d'aquests.
Sí, vull dir, és com tot. Vull
tot és alta muntanya.
O mitjana muntanya. El que passa és que la gent, quan va a la muntanya, ha de saber on es posa. No hi podem anar amb un espardeny i una sabata.
Clar.
Hem d'anar sabent on anem, si tenim el material, el calçat adequat, i a més, vull dir, tenim l'informació del temps i de la ruta que farem.
Clar.
I de les hores que hi estarem.
Sí, sí.
I també l'edat. També hi compta, no... Vull dir, hem de saber les nostres forces.
I tant, i tant. I que això, a vegades, també hi ha accidents que són, mira, no, pots, una tempesta que t'ha agafat de cop sobtada, això pot passar.
Això pot passar.
Però sí que hi ha la majoria de rescats que són evitables, diguem-ho així, no? Segurament.
Bueno, jo crec que sí. El que passa és que vull en dir el que peca. La muntanya és de massificació. I la massificació fa que siguem una mica imprudents.
Perquè això, aquesta pujada de quotes, també en part pel tema de les assegurances, és per evitar que es puguin fer pagar els rescats?
Jo els faria pagar els rescats. Bueno, vull dir, penso que molta gent ja estaria d'acord a fer pagar els rescats, perquè seria una manera de que la gent es preparés per anar a la muntanya. Quan toca la butxaca, després la gent vigila una mica més.
És el que comentaves, hi ha molta massificació i també molta gent, al final, que va poc preparada, però creus que hi ha mètodes perquè la gent agafi... Perquè estem en un món que la informació està a l'abast del mòbil, no? Vull dir, potser...
Sí, la informació sí, però la pràctica no. Vull dir, jo crec que la informació haurien de començar, opinió personal, els clubs que som de muntanya, aquesta formació l'hem de donar nosaltres en els nostres socis, sòcies, que és de veritat és on comença la formació del nostre jovent i de la nostra canalla. I inclús també podria ser que els nostres clubs donessin una mica de formació a les escoles al mateix municipi. Primera, perquè estiguin formats, i segona, que s'animessin a incloure's a dintre dels clubs.
Una vegada ho hem parlat, que abans la gent, quan volia fer muntanya, anava als centres excursionistes i s'informava i es formava, i ara sembla que costa més, no?
Hi ha gent que està en els centres excursionistes perquè s'ha tret la llicència i, per tant, està en un centre excursionista, però llavors resulta que surt pel seu compte a muntanya i no es preocupa de si el centre fa alguna formació tampoc o d'anar amb un grup que ja té, ja es veterà i tal, no? Llavors, doncs, la cosa es complica una mica. Hi ha molta gent que va de forma independent a la muntanya i n'hi ha qui té més preparació perquè ja porta anys anant-hi i hi ha qui no en té tanta, no?
És el problema d'avui en dia dels clubs, que la comunicació la fem molt per WhatsApp i per mitjans telemàtics i no la fem presencial. Això és un problema que tenim. El jovent, principalment, és els que queden per quedar. Vull dir, mitjançant el WhatsApp o pel correu o per grupets, queda i no va al club.
Clar.
Bueno, vull dir, és per això dic que la formació i tot ho hem de començar de petits. I una manera seria que els clubs, mitjançant l'Ajuntament o la Conselleria d'Esports o qui fos, anessin als col·legis i els animessin a fer, no sé, qualsevol volta pel poble o a l'hora de, ara que és el temps dels bolets, ensenyar una mica els bolets, a veure si s'engresca el jovent a participar de les activitats dels clubs.
Sí, al final...
No hi ha més. Si no, estem perduts.
Tu que has estat amb els Minyons ha sigut cap...
Bueno, amb Escoltes Catalans.
Exacte. Ha sigut cap... suposo que donàveu formació als nanos quan anaven d'excursió, els explicàveu...
Era més formació en lleure i més de l'escoltisme que de centre excursionista al final, però sí que quan anàvem a la muntanya doncs intentàvem, a la mesura de les nostres possibilitats, doncs ensenyar el que podíem. Des de la nostra humil opinió.
No, una de les coses que hi ha és que s'ha perdut una mica el respecte ecològic a la muntanya.
També.
Vull dir, això sí que és una cosa que hi hem d'incidir tots. I no es pot incidir de cap més manera si no és des del club excursionista. Opinió personal,
Sí, sí, sí. No, no, mica en mica... Ara hem marxat, una mica, del tema, però bueno, és interessant tot això, també. És un tema important que també la gent, jo crec, que ha de prendre consciència de que la natura s'ha de cuidar si volem seguir anant, perquè si no començaran a haver-hi restriccions i aquestes
sí,
coses que...
Sí, costarà,
sí. Sí, sí, sí.
I unant restriccions.
Mm. Clar, clar, al final, cada cop, si volem accedir als llocs, diran, bueno, doncs hi han aquestes normes, no? Bé, tornem a la vegueria, que ens hem anat. Ara ens has explicat una mica quines eren les teves funcions. És fàcil fer aquesta comunicació amb els centres i dels centres a la federació? T'ho posen fàcil, els centres?
Sí, vull dir, penso que tots hi posem bona voluntat, tant la FEC com les entitats... intentem que siguem fàcils i que siguem sincers. Uh-huh. Vull dir, sí, amb això sí, jo crec que sí que és fàcil la comunicació. Altra cosa és que ens fem cas uns als altres.
Sí,
vull dir que,
ja ho farem, ja ho farem.
Exacte. Una cosa és el feedback, després hi ha la comunicació, sí, l'altre ja a vegades costa una mica més, tant per un costat com per l'altre, eh?
Sí, sí, sí. Mira el... Bueno, d'això es tracta una mica d'anar atibant, eh?
Vull dir, a veure, una de les coses que intento lluitar i des del principi és que la gent vagi a les assemblees, que tots els clubs vagin a les assemblees, amb la qual aquí no tenim consciència que són els clubs els que fan la federació. Uh-huh. I a vegades la deixem sola. Vull dir, una federació que té 400 i pico de clubs que ni més ni vagin amb una assemblea 30. Uh-huh. Bueno, deixem un punt suspensius.
Clar, perquè la vegueria del Vallès, ara hem parlat que n'hi ha com tres vallesos, quants pobles hi ha centres excursionistes?
Mira, em sembla que som uns 50 i algú de clubs.
Déu-n'hi-do. És de les vegueries?
És la més. En venim uns 30.
Home, Déu-n'hi-do.
No, vull dir, en som bastants. Vull dir, no. Vull dir, jo sempre dic que la vegueria del Vallès ha de ser... i és la més potenta en quant a nombre de clubs i en nombre de socis. Uh-huh. I d'afiliats. Per tant, vull dir, hauria de ser una de les que estigués més representada a les assemblees.
Clar, i ara ho comentaves, eh? A més de ser la vegueria amb més centres, també deu ser de les més actives, no?
Home, sí.
A nivell d'activitats...
Sí, sí, sí. Jo estic orgullosa. És la que fa més activitats i, per descomptat, uh-huh, és la més maca.
Ho portes molt bé.
Bueno, això no ho sé, però jo me l'aprecio molt, la vegueria.
Jo les vegades que t'he vist,
ho portes molt bé. Home, això és que també bueno, hi ha bona relació.
És orgull, sí. Home, hi ha bona relació amb tothom.
Uh-huh. Perquè quantes vegueries tenim a Catalunya?
Jo em sembla que n'hi ha 9.
9, sabries dir?
Totes de memòria no, però em sembla que hi ha la del Barcelonès, la del Baix Llobregat, després hi ha la del Tarragonès, la de Lleida, la de Girona... Ara no les tinc totes aquí de memòria, no he fet la xuleta.
molt bé. I quan ara, això no ho hem dit abans, però ho has comentat al principi, quan fa que estàs com a veguera de Vallès?
Pues el mes de juliol va fer 6 anys.
6 anys?
Sí, és el... I ara hem renovat per un any més.
Un any més. O sigui, aquest serà ja l'últim any.
L'últim any.
No la deixen marxar.
Bé, en un principi...
L'any que ve tornarem a dir el mateix?
No, vam decidir... Amb el sotveguer, que és el Salvador Verdesí de l'oest de Sabadell, vam decidir que plegàvem, perquè tot el que havíem de portar d'innovació i tot ja ho hem donat. I després no volem que sigui, com ha passat altres vegades, una vegueria que es vagi repetint les coses. Ha de ser viva i amb noves inquietuds i nova gent.
O sigui, marxar quan encara estàs al més alt.
Exacte.
Sí. Molt bé. I de la mà de qui vas entrar com a veguera? Ja abans de ser veguera ja estaves involucrada?
No, era sòcia del Club Muntanyer Mollet. Uh-huh. I no sé, em van enredar per fer...
Ben enredada.
Sí, van dir, bueno, posem-la. Hi havia un de castellà, també s'hi presentava el Francesc Vilaclara, i van dir, bueno, posem-hi una dona aquesta vegada. I així ens va ser.
Molt bé. I creus que amb aquests 6 anys, 5 ara, és l'any que va ser el sisè,
no? No, no, aquest sis.
Aquest sis l'any que va ser el setembre. Sí, sí. Amb aquests sis anys que portes com a veguera, quins canvis hi ha hagut?
Bueno, jo crec que hem passat de ser una vegueria una miqueta que tothom la trobava ja una mica borredeta i carca, hem passat a ser una vegueria molt activa, a tots tenim molt bones relacions, fem activitats conjuntes, ens ho passem molt bé, que això és el principal, ens ho passem molt bé. I que som una vegueria que som bastant crítics a vegades en qüestions que planteja la FEC. Uh-huh. I, bueno, i aquí estem.
Això es tracta, no? Al final
i tant.
La FEC està formada per diferents centres i sí, tothom ha de dir la seva, no?
Exacte, vull dir, i en aquest cas pues sí, som bastant batalladors.
Molt bé, home, clar, sent la vegueria amb més centres, sí. És important, no?, que tothom es pot
no, dir. I els... ens hem animat tots fent coses, ara farem coses bastant conjuntes, n'hem començat a fer algunes.
Uh-huh. Ara en parlarem.
I bé, molt bé, estic orgullosa de la vegueria i de tots els clubs que la conformen i dels que últimament també s'hi han adherit.
Home,
si,
tot el que has fet.
Si vas dient això faran una manifestació perquè et quedis un any.
No, no.
Ara comentaves que hi ha moltes activitats per fer i projectes dins la vegueria. Ens pots dir algunes que estiguin a punt de celebrar-se?
A veure, la que hem fet ara el dia 12, que ja la tenim marcada al calendari, que cada 12 d'octubre celebrarem les trobades de clubs del Vallès, de la FEC. Uh-huh. La primera va ser fa uns 30 i pico d'anys, que la van fer Puiggraciós. Uh-huh. I després vam tornar-la a reiniciar ara a la vegueria i la vam tornar a fer a Puiggraciós, la primera. Uh-huh. La segona, que va ser que era 24, 20, el 22, perquè la volíem fer abans de la pandèmia, no va ser, doncs la vam fer la primera a Puiggraciós, que uh-huh. encara me'n recordo que hi havia una monja benedictina que va ser qui va ser ja la primera trobada i va anar molt bé. Van ser una bona colla. Uh-huh. La segona la vam fer a Castellà, al Puig de la Creu, que vam entrar al castell i ens van fer una explicació i tot. I aquí vam iniciar les corals, aquí, a la de Castellà, que va en Parés, va portar la coral del centre i també va venir la coral de la UES.
Molt bé.
I el senyor de l'acordeon, que no sé com se diu ara, però que també...
Es diu Miquel Martínez.
Doncs el Miquel Martínez, que també... Miquel, bueno, sí. Ho van fer-ho molt bé. Uh-huh. I aleshores aquest any el club que ho ha fet va ser el cim de Montcada. Uh-huh. amb la JAM, que a més són dos clubs de la FEC que estan a Montcada, i la vam fer a Sant Pere de Reixac. I aquest any també s'hi ha afegit, a part d'aquestes dues corals, una de Montcada. I bé, vam ser més de 200 persones, vam fer una excursió a veure tres fonts, que no rejaven aigua, però bueno, les vam veure, i després van cantar les corals a dintre de l'ermita, perquè plovia una miqueta.
Això es va celebrar el dia?
El dia 12. 12 d'octubre, ja hem dit. El 12 d'octubre, peti qui peti, plogui i nevi, queda establert que seran les trobades de la vegueria. Així ja tothom sap que a l'agenda aquest dia és el que hi ha.
Molt bé.
Marcat.
Està bé marcar-ho així, també.
Hem dit, així no diem aquest any se caurà aquesta... No, el dia 12. Qui ve, ve, i a vegades hi ha clubs que poden, altres que no, i així ho anem fent.
Molt bé.
Aquesta vegada va venir el Jordi Merino a donar-nos la benvinguda, que estava molt ocupat, però va tenir el detall d'aturar-se a Montcada saludant-se. Uh-huh. I després també en Carles Javier, que és el representant de les entitats de la FEC, que va fer tot el recorregut amb nosaltres i va estar molt content.
Molt bé. Carai. Déu-n'hi-do.
Sí. Després, altra cosa que tenim en punt, que això ho començarem l'any que ve, uh-huh. i ho han fet els nostres, en Miquel Canadell de Lliçà i el Jaume de les Guilles, uh-huh. és que comencem a fer un recorregut pel Vallès. Aquesta vegada el començarem per aquí, pel Vallès, i volem, seria la intenció encara que potser no, jo bueno, no hi seré i voldria que ho continuessin, fer caminades pel nostre Vallès. I el començarem com si fos un carnet.
Què vol dir, el nostre vellès? Perquè hi ha tres vellesos.
Sí, però això és... Ho fem tot en punt. El nostre vellès és tot el vellès.
Molt bé, molt
bé. És la vegueria Regió 1 Vellès. El vellès, el nostre vellès és tot el vellès i ens l'estimem tots, no?
I tant.
Hi ha... I han començat a fer com un carnet que el posarem en marxa a primers de gener, que serà de diferents etapes i els clubs ho podran fer-ho quan vulguin, però que potser a final d'any que els socis tinguin segellat per on t'han passat. I això va de Lliçà d'Amunt fins a Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Riell del Fai, La Garriga, El Figaró i Aiguafreda. Aquestes són les etapes que faríem l'any que ve. I voldrien que després s'animessin més clubs, inclús a l'altre Vallès, que ja en tenen algunes etapes ja organitzades per una altra activitat, a veure si les podem posar en conjunt i lligar tots una mica els pobles d'aquí. Perquè, sí, perquè... ens n'anem molt lluny i aquí tenim coses que estan molt bé conèixer-les.
I tant. I a més, és una manera de que hi ha molta gent descobreixi zones que poden no estar acostumada a visitar i d'aquí també hi són. De maques, oi?
Exacte.
Sí. Molt bé.
Després, un altre projecte que hem fet, i potser encara no he tingut el ressò que hauria de tenir, és que els clubs que tenen un boulder els cedeixen a la vegueria perquè hi puguin anar. Hem fet una mena de carnet i ells cedeixen gratuïtament dues vegades aquestes instal·lacions perquè la gent les pugui conèixer i s'hi puguin entrenar.
Aquí al centre, el boulder de Sant Feliu, no sé si està homologat o no.
Que... ens falta poc. Sí. Hi ha quatre tonteries que s'han d'arreglar i llavors el tindríem homologat.
Pues després
llavors podríem entrar...
Sí, hi ha un boulder petitonet, és com una cova, com ara aquesta d'estudi. Però...
no, vull dir...
una mica més gran, però
pues
sí.
Ja, sí, està homologat, doncs pues l'any que ve l'afegirem a la fitxa.
Molt bé. Alguna cosa més estàs comentant de que quedi pendent de fer d'alguna activitat? De moment, Déu-n'hi-do el que m'ha dit.
No, vull dir, a veure, no. Que
aniran apareixent coses.
També hem fet les caminades saludables.
Ah, sí?
Que cada club... A veure, les caminades saludables són les que cada club fa una caminada. Normalment ja les feia sempre, però les hem inclòs en un calendari on estan totes les caminades que els clubs diuen que en podem dir saludables, que no siguin molt llargues, que siguin d'uns 10-12 quilòmetres, que no siguin de gaire desnivell perquè les pugui fer tothom.
Clar.
I també perquè sigui una intercomunicació entre tots els clubs. Això costa una miqueta.
Clar.
Però, bueno, costa que tots els clubs vulguin dir bueno, jo me'n vaig a fer la d'allà, la d'aquí, costa una miqueta aquesta intercomunicació, sí. Però, bueno, això és...
clar, al final també...
és a mica en mica.
Els dos vellesos ser com allargats, també a vegades és més difícil que els d'una punta puguin arribar a l'altra. Bueno, difícil tampoc, però...
no, però a vegades també tenim més activitats i aquell dia coincideixen moltes.
I tant.
Va, mica en mica.
I tant que sí. Bé, ja hem dit totes les activitats que s'han de fer i es faran, i aquest últim any, que et queda un any com a veguera, tens previst fer algun acte de cloenda, algun acte com per acabar?
Sí, tenim un acte, a veure, jo, com que m'han dit que no ets bon català si no puges al Pedraforca i no dec ser bona catalana perquè no hi he pujat, doncs vam decidir que amb els presidents o qui vulgui venir de la colla que som els que ens reunim a la vegueria, pues que sí, amb l'ajuda d'ells, que pujar al Pedraforca l'any que ve.
Carai.
Bueno, seria una mena, un bon comiat.
I tant que sí. Ja tens relleu? Estàs
no, començant... vull dir, hem de fer campanya electoral. Vull dir, ja la comencem, vull dir, vam començar a la passada reunió de vegueria i ja els hi vaig dir que reflexionessin sobre què voldrien ells que, o qui és, tots els clubs, que voldrien quina fos la tasca dels veguers, que no fos simplement, vull dir, fer de secretaris omplir papers. Clar. Sinó que volguessin ser una miqueta més ambiciosos amb les tasques.
Això també està bé, no? Al final és una manera d'anar canviant i anar-se actualitzant, no?
I com que també hi ha les eleccions a l'EFEC, pues, vull dir, aquests mesos que queden pues, farem campanya electoral, a veure qui es presenta i què ens diu.
També és feina teva trobar el veguer?
No,
entre tothom.
No, això, que surti qui vulgui.
Molt bé.
Això és voluntari.
Oh, i tant. I tant.
Vull dir, això... Ara, jo espero que en surti algun.
L'important és que hi hagi algú que estigui interessat a presentar-se i que no l'hagis d'anar a burxar, no? Que
bueno, a vegades...
Això seria ideal, no?
Més, algú, a vegades falta l'empenteta, no? Perquè si...
Sí, sí, també, per passar...
Doncs, bueno, segur que acabarà sortint algú que acabi estimant-se tant la vegueria com ho has fet tu, no?
Esperem que sí.
I tant que sí. I bé, així com a part de vegueria i de veguera, jo crec que ho podem deixar aquí. També m'agradaria preguntar-te com a part personal de muntanya, que abans ho hem parlat una mica fora de l'estudi. Ara que ens queden en pocs minuts.
A veure, no sóc de la que puja cims. N'he pujat algun, el Balandrau, el Canigó,
el
Puigmal, tots aquests, i jo Pedraforca. Aquest ja tindrem un títol superior. No, jo som més de trepitjar els camins i m'agrada escoltar el soroll, les herbes, els matolls, tot, i anem amb el meu marit, amb la gosseta, i m'agrada les passejades tranquil·les i anar fent i saborejar l'olor del bosc. I això és el que m'encanta a mi.
Has comentat abans que hi ha que fareu un trekking, oi?
Sí. Farem un trekking, a veure, això...
Explica'ns una mica de què va la història.
La història va que fa uns, no sé si 4 o 5 anys, el Club Muntanya Mollet, el Sergi Mingote, van anar a fer un trekking a l'Everest. Aleshores m'ho van proposar, però el meu marit, l'Arcadi, no estava amb les suficientes condicions i van dir que si ell no hi anava, jo tampoc, no té licient. Aleshores, aquest any, Sim Project, amb la Maite Serrat, ens van dir que ells hi anaven. Sim Project és un club de la FEC que està a la Garriga, que és un club inclusiu amb tots els aspectes, vull dir, tant físics com pot ser una mica mentals, vull dir, cap tothom.
Gent que tingui alguna discapacitat.
Discapacitat o que no tingui gaires capacitats. Vull dir ells diuen que el rècord Guinness d'ells és arribar als llocs amb el més temps possible.
Està bé. Però arribar-hi, oi?
Però arribar-hi tots, i tots alhora. I aleshores se'ns va engrescar i li vaig dir a l'Arcadi que aquesta era la nostra oportunitat. Vull dir, o hi anem ara o ja no hi anem. El tren passa no gaires vegades. I bueno, estem animats i anem de l'1 al 17 del mes que ve.
Carai. I quin serà el recorregut?
Bueno, diuen que és com una autopista, allò. Surs de Kathmandú, agafes un avió que en diuen l'avioneta de la mort, que et porta fins on te comença el trekking.
És molt tranquil·litzador.
Exacte. I mira, i anar caminant, hi ha etapes de 10 quilòmetres, de 8, de 10, 2 dies caminar i un de descansar, fins a arribar al camp base i després de tornada.
Oh, carai, per anar-se aclimatant, no? També, mica,
sí, exacte. Aquí diu que problemes tècnics no n'hi ha cap, l'únic és l'aclimatació a l'alçada. L'altre, res.
Home, però com que no teniu pas pressa, no?
Bueno, de tornada tenim el bitllet de tornada,
sí,
també.
Sí, però vull dir que podeu anar fent, no? Mentre no s'escapi el vol, eh?
Exacte.
Molt bé, molt bé. Ostres, doncs és una...
I s'ha de tenir en compte el temps, que a vegades els avions no surten.
Sí,
no, o sigui que...
sí, no,
és veritat. És veritat.
Hi ha un dia de marge, sí? Pel temps, de tornada.
Això és veritat, ho vaig sentir, que hi havia... Tu pots tenir el vol per un dia,
sí,
d'aquesta avioneta en concret,
sí, 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 sí.
I potser t'estàs 3 dies esperant-lo.
Esperem que només en sigui un.
Que no passi res.
Exacte.
No, home, hi ha almenys que arribeu sants i estalvis, perquè si no... El Joan n'ha fet algun de trekking.
Sí, sí. He estat aquí. I precisament una vegada...
El Pérez també.
Sí, també. Una vegada ens vam... Sí.
Bueno, i és una autopista o no és una autopista?
Sí, és la nacional. És la nacional de cap a l'Everest. És la nacional, allò.
Jo amb aquesta a Úcula, que d'allò és tu... Hi havia la d'allò, l'avioneta que havíem de sortir, estava tot emboirat, tot allò. Surt una avioneta abans de la nostra i al cap d'una estona torna. I bueno, aquí s'ha acabat. Doncs la nostra va sortir i va arribar a Kathmandú perquè el tio no es veia res. Va pensar, fumarem una trompada aquí que ja ens podem enterrar perquè Escolta, tothom acollonit per allà dintre, ningú deia res, saps tu? Fins que vam veure, ostres, tu, això és que m'ha dit tu, també normal, eh?
Potser millor no veure res.
No, sí. No, però bueno, només feies núvol, núvol, saps?
Més val no sapiguer...
Els tios en saben molt, perquè saben d'allò, eh? Sí. Vull dir, amb la bruixa o amb el que saps, bueno, van guiar, tu, paio.
I deuen portar radar, també,
no suposo. No sé, però, o ata que va tornar, o no ho devia veure gaire clar, tu, perquè va tornar, saps tu? O nostre, no.
Mm. Bueno, a lo millor no tenia els mateixos aparells, de control, així, no?
Ja saps que més o menys tots són iguals, sí. Aquelles avionetes.
Doncs, Maria Teresa, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per venir en persona, perquè això també sempre ens fa molta il·lusió, que feu aquest esforç d'apropar-vos.
A mi sempre m'ha fet molta il·lusió venir, i moltes gràcies a vosaltres, i en especial a la Teresa.
A tots, i vosaltres teniu la voluntat de venir.
Doncs, sí. No ho vull dir jo perquè serà la Teresa, però segur que quan hagueu fet el trekking, la Teresa dirà, veniu, que ens explicareu. Oi?
Ja ho explicarem,
Podríeu fer un audiovisual, també.
Va, eh? Doncs, vindrem a explicar les aventures.
I tant, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Bona nit.
Últims 3 minuts i mig del programa d'avui per parlar de l'espai del temps. Acabem de venir un cap de setmana molt tranquil. Meteorològicament parlant, no hi ha grans moviments. Dissabte hi va haver més núvols, 4 gotes, molt poca cosa. I ahir va ser un dia gairebé de preestiu, de maig o setembre. Unes temperatures molt elevades, molt de sol, molta tranquil·litat. I avui al matí ha començat amb moltíssima pols africana. No sé si us heu fixat, aquest matí estava tot molt empolsinat, molta pols en suspensió, costava veure el sol. Mica en mica aquesta pols anant marxant i és que un front se'ns acosta a casa nostra. Serà una setmana marcada per aquests fronts atlàntics que ens iran creuant gairebé tota la setmana. Aquests fronts atlàntics, per això, com sempre, deixen molta pluja cap a l'oest de la península Ibèrica, però ja arriben a casa nostra molt desgastat. Han passat molts quilòmetres i han deixat ja gairebé tota la pluja lluny de casa nostra. Però tot i això, del matí es aniran nuvolant el dia, ens llevarem encara en suavitat, 13-14 graus de mínima, cada vegada més núvols, i ja de cara a la tarda vespre començaran les precipitacions. Seran més intenses la nit de dimarts a dimecres, és quan més plourà i pot ploure de forma general a bastants punts de casa nostra. A Sant Feliu jo crec que plouran uns 10-15 litres, molt benvinguts, però insuficients encara amb la sequera que portem. Màximes de 22 a 23 graus. El dimecres aquest front s'allunya, mica en mica els núvols s'aniran fent més esquifits, tot i això el dia quedarà bastant ennuvolat. Màximes 22-23 graus, mínimes 12-13. I com dèiem, és setmana de fronts atlàntics i dijous n'arriba un altre. Aquest serà poc actiu,